Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora comença a Barcelona la manifestació convocada per la taula sindical de Catalunya amb motiu de l'1 de maig, sota el lema "Ni salaris per terra ni habitatges pels núvols". Des d'aquesta mateixa concentració, el sindicat de l'ensenyament USTEC ha mostrat el malestar amb Comissions Obreres i la UGT, els dos sindicats majoritaris que han signat l'acord d'educació amb el govern. Última hora des de Barcelona, Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda, sí, una manifestació que acaba d'arrencar tot just fa uns minuts des de la plaça del Canonge Rodó, l'estació de tren del Clot de Barcelona. Ho fan sota el paraigua de la taula sindical de Catalunya, que aplega diversos sindicats alternatius com la CGT, Catalunya, Solidaritat Obrera i també la Intersindical i la Intersindical Alternativa. Porten per lema "Ni salaris per terra ni habitatges per núvols" i apel·len directament als governs per acabar, doncs, amb la precarietat i la crisi de l'habitatge. Des de la manifestació dels sindicats que hi han participat, la USTEC ha contestat als minoritaris d'UGT i Comissions Obreres, signants de l'acord d'educació, qui els demanava aquest matí un gest per sumar-se a l'acord. Els retreia precisament això.
Que no continuï d'esquenes al col·lectiu i que escolti el seu clam absolutament majoritari i, per tant, per responsabilitat, hem de reobrir aquestes negociacions. Nosaltres en cap moment ens vam aixecar de la mesa sectorial, per tant, tornem a aquesta mesa de negociació i tornem a assolir un acord realment que reverteixi, doncs, la situació precària en la que estem sotmesos.
Maria Costa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies amb en Nando Zanuguera.
El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, exigeix a Israel l'alliberament immediat de Saif Abu Keshek, activista de la flotilla detingut en aigües internacionals. D'origen palestí, amb nacionalitats espanyola i sueca, l'han arrestat i l'han traslladat a Israel. Pel ministre, és una detenció il·legal.
Exigimos su liberación inmediata, exactamente igual que el resto de los ciudadanos españoles.
A més de Saif Abu Keshek, també han detingut el brasiler Thiago Ávila. Israel els considera sospitosos de pertànyer a una organització terrorista i de tenir activitats il·legals. Les seves parelles denuncien que no tenen cap informació ni notícia sobre els seus marits.
L'Iran presenta una nova proposta de pau als Estats Units a través del Pakistan, arran del rebuig de Washington a l'última oferta. Després de saber-se la notícia, el preu del petroli ha caigut més d'un 6%.
Sorpresa al centre de Londres per l'aparició inesperada d'una estàtua sobre un pedestal, obra de l'enigmàtic artista britànic Banksy, autor habitualment de murals. Emplaçada entre la plaça de Trafalgar i el Palau de Buckingham, l'estàtua ha estat instal·lada de manera clandestina durant la matinada per un grup d'operaris, necessàriament amb l'ajut de grues, i mostra un home de tamany natural, ben vestit amb una bandera que li tapa la cara i sembla a punt de caure. El mateix artista Banksy ha confirmat l'autoria de l'obra i n'ha difós un vídeo per xarxes socials.
I el Servei Meteorològic de Catalunya, a més, un avís per pluja intensa a partir d'aquesta matinada fins demà a les dues del migdia a les comarques del sud de Catalunya. Es preveuen ruixats importants que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A més, no es descarta que els xàfecs vagin acompanyats localment de tempesta. El Último de la Fila actuarà aquest diumenge i dijous que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Tornen després de l'últim concert que van fer el 1996 al Palau d'Esports de Granollers, fa doncs 30 anys. Quimi Portet ha explicat fa poca estona a la tarda de Catalunya Ràdio que estan emocionats però no nerviosos.
L'únic que canvia és les dimensions, òbviament els amplificadors, l'equipament que fem servir perquè ens sentin 52.000 persones és molt més gros del que fem servir en altres situacions, però no, nerviós no. Concentrat i pensant en fer-ho bé, òbviament que sí.
Els concerts repassaran els seus hits. El primer concert el van fer a Fuengirola i després de Barcelona. Aquesta gira continuarà per Roquetes de Mar, Madrid i Bilbao. Ara els esports. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda. Partit important del Girona aquest vespre a les 9 a Montilivi davant del Mallorca. La lluita per la permanència és el partit que obre la 34a jornada de Lliga amb la baixa per part del Girona d'Àlex Moreno per sanció. A Montilivi està tot venut. Demà juga el Barça al camp de l'Osasuna. Avui hem sentit el tècnic blaugrana Hansi Flick, diu que la Lliga encara no està guanyada i que no es marca cap escenari concret per guanyar-la. El partit demà a les 9 al Sàdar de Pamplona, Flick recupera Rafinha i Marc Bernal. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut per 3-1 al camp de la Lama de Múrcia. En tennis, al Masters 1000 de Madrid ja tenim el primer finalista. És l'italià Jannik Sinner, que s'ha imposat fa una estona al francès Arthur Fils per 6-2 i 6-4. A les 8 comença la segona semifinal entre l'alemany Alexander Zverev i el belga Alexander Bloks. En hoquei patins, avui horari unificat en l'última jornada de la fase regular, a 7:15, juguen Liceu, Alcoi i Barça-Ribes. El primer lloc se'l disputen el Liceu i el Barça. I en futbol sala, Indústria Santa Coloma juga a les 8 a la pista del Palma en partit de Lliga, i a la Sobal d'handbol, el Freiking Granollers rep el Cangas a partir de les 7.
Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Ha sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Judit Pastor.
Al programa d'avui us hem promès nostàlgia. Bob Marley va marcar tota una època on hi havia molts joves hippies, rastafaris, cumbayars, digueu-li com vulgueu, però on també hi havia heavies o hi havia punks. I si no eres ni hippie, ni heavy, ni punk, també tenies el teu lloc al món, perquè podies ser raper, per exemple. Per no parlar dels hipsters, dels gòtics, dels emos, les tribus urbanes han marcat més d'una generació, però què se n'ha fet? Continuen existint les tribus urbanes? Han desaparegut o s'han transformat? No sé, tinc moltes preguntes. Sílvia Rosés, bona tarda.
Bona tarda.
Tu què eres, cumbayà, rockera, gòtica? Vas passar alguna època o no?
Vaig passar diverses coses, Sí. Som de l'època del grunge, després vam tirar una mica cap al heavy metal, després una mica cap al hippie, o sigui, la cosa...
Ho hem tocat tot.
Bueno, perquè és que jo crec que és una època d'experimentar amb la identitat i penso que és interessant, també.
Sílvia Rosés, historiadora de la moda, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, la pregunta que ens fèiem, què se n'ha fet de les tribus urbanes?
Doncs segueixen vigent, directament. És que són fonamentals. A mi em sembla una part cultural que crec que es menys té, però em sembla fonamental per entendre la societat d'avui en dia.
Però és que t'ho pregunto, perquè anant pel carrer em fa la sensació que molts joves vesteixen igual, o sigui, aquest pentinat de futbolista amb aquesta tofa al davant, aquest pantalonet aixecadet i la samarreta negra, i em costa trobar creativitat. Abans, no sé si és que m'he fet gran o què, però abans veies molt clar els que anaven amb rastes, els gòtics, els emos, no sé, em fa la sensació que s'han anat empobrint. No sé si és una sensació o passa.
Bueno, jo penso que hi ha èpoques com més reivindicatives, hi ha èpoques que no són tant. De fet, la uniformitat sempre ha existit i les tribus urbanes lluiten en contra de l'anada, aquella que va avançant,
sí.
I lluiten en contra d'aquesta uniformitat que ens imposa el sistema. Aleshores, l'uniformitat sempre ha existit, però sempre ha existit la dissidència, i aquí estan ells i elles per dir-ho, no?
Ah, és culpa de les xarxes, aquesta homogeneïtzació?
No ho crec, no.
No, perquè potser poden obrir nous horitzons, no?
Jo crec que és un mitjà per comunicar-se superinteressant, també, les xarxes. Vull dir que no ho crec. No.
Doncs no està tot perdut?
No, en absolut, i segueixen vigents.
Les tribus urbanes segueixen vigents. I la prova és que tenim aquí a l'estudi 1 la Bampi. Hola, què tal, Bampi?
Hola.
I el Pol Regàs.
Bon dia, bon dia, com esteu?
Molt bé, jo molt bé. Comencem amb una cançó pel Pol, va.
Just like the hearse, you.
cançó és Elena. Elena de My Chemical Romance.
És la primera cançó emo, perquè tu ets emo, no?
Sí, estètica sí, sobretot.
És la primera cançó emo que vas escoltar. A veure, explica'ns una mica, perquè jo crec que potser Catalunya no sap ben bé què és un emo.
Un emo, què és? Doncs, parlant d'estètica, sobretot, un emo seria aquella persona que d'entrada tu el veus i té un serrell. És clar, el serrell és molt visual impacte, les ungles pintades, en aquest cas negres, normalment, o d'algun color així més apagat. I després l'estètica d'accessoris, doncs anells, cadenes, símbols alternatius, podrien ser des de... com jo porto al coll penjat unes cadenes,
sí,
unes cuchilles, porto penjat al coll, té unes botes de 3 quilos de pinxos.
Quines botes!
Sí, són 3
quilos. Unes botes que 3 quilos? Sí. I com tu fas per caminar amb això? Pesa molt, no?
Sí, però bueno, no s'acostuma. Per lluir s'ha de patir, diuen.
No, això diuen. També vens com amb una... No sé si guants no seria la paraula.
No, no són uns guants. És una samarreta, una barreja de samarreta lligada a una camisa que té també unes cadenes i amb uns quadres que es poden veure a la pell.
Sí. Que és... Una mena de reixa, no?
Sí, una reixa, exacte.
Sí. Com una mica de camisa de forces, no? Sí. Que fa al·lusió.
Sí, i clar, és un impacte visual fort.
I tu com vas decidir que series emo? Com vas entrar en aquest món?
Doncs tot va començar... Jo estava a segon de l'ESO. Sí. Bueno, vaig tenir un primer de l'ESO complicat, diguem-ne, i en aquell segon de l'ESO em vaig juntar amb un tipus de gent i vam començar a jugar a jocs de rol. Jocs de rol, un que es diu Vampiro, concretament. I què va passar? Doncs posava música. El que dirigia la partida posava un tipus de música que jo vaig dir, ostres, posava una cançó tristània, uns gèneres que jo no coneixia. I vaig dir, m'agrada. I m'ho poso a casa, ho escolto, i comences a veure fotos de la gent d'aquells grups. El Chemical Romance, Tristania, i dius, ostres, m'agrada. M'agrada aquest estil, m'agrada aquesta música. També va influir l'anime. En aquell moment també veus molt anime. I tot com que, no diré, va quadrant. I doncs vas decidint deixar-te el cabell llarg, que és els músics que veus com ho van. Et vols pintar les ungles perquè se les pinten aquests artistes, per semblar-te a ells. I després, fa uns anys, els ulls pintats, també.
El Pol, que un dia va decidir que seria emo, i la Vampi, que va decidir que seria gòtica. Què és per tu ser gòtica, Vampi?
Per mi és més res, més que res, una identitat.
Més que una moda. Estètica, més no? Que més que anar vestida...
És molt més que anar vestida. El que s'uneix a mi i al Pol ens podria dir que és una cosa, que és l'amor pel fosc.
Aquelles clar, perquè, que... aneu, perquè qui no us vegi, tots dos aneu molt foscos. I tu, en el teu cas, a banda d'anar amb roba molt fosca, portes la cara pintada tota de blanc, menys els llavis i els ulls, que estan ben negres.
Això és un estil de gòtic, de maquillatge gòtic, que és més moderna. Però... l'història del gòtic comença molts anys abans, bastants anys abans, des dels 80, des del principi dels 80, on van sortir principalment clubs de freak shows, persones que eren les incomprendides, com diríem. Sí. Allà trobaven tots un lloc on ser, un lloc on estar. I principalment, abans de ser una moda, va ser una identitat, va ser un lloc, un refugi per les persones. I això és el que em sembla més bonic per mi. I a més d'això... et diré que també és molta música.
Clar.
Perquè el gòtic, més que res, té també una banda lligada al post-punk, una banda lligada al new wave, també Siouxsie and the Banshees, Bauhaus, The Cure, aquestes bandes que van ser el cor.
Clar, clar.
Perquè el gòtic no comença, o qui es pinta o qui no, es comença amb la primera nota d'un bajo de post-punk.
No, però m'ha agradat molt això que deia, Sílvia, que les tribus urbanes són molt més que una forma de vestir, no? És una manera de relacionar-se amb el món i així neixen.
Clar, de fet, ella ho estan explicant superbé. Les tribus urbanes sempre estan vinculades a una tendència musical. El que passa que van molt més enllà del que seria una moda, sinó que és una manera d'entendre el món, una manera d'estar en el món. I, de fet, l'origen de les tribus urbanes l'hem d'emplaçar... Bueno, al llarg de principis del segle XX és quan comença a conformar-se el fenomen de la joventut. Abans la joventut no existia com a subjecte polític, com a etapa vital, que era reconeixer impredictible. Quan comença? Comença després de la Segona Guerra Mundial, quan hi ha una bonança econòmica que fa que la gent jove no hagi de córrer a entrar al món laboral i té un espai més de formació, de viure, amb una bonança econòmica que li permet doncs, gaudir de certes coses. A partir d'aquí és quan es produeix un xoc generacional i aleshores uns pares que surten de la Segona Guerra Mundial amb una concepció del món molt concreta entren en col·lisió amb una gent jove amb una visió del món diferent. Això es dona en un moment en el qual es dona la contracultura, els quals entenen que per canviar el món hem de començar a canviar les vides, la vida, o sigui, les maneres de viure. I aquí neixen les tribus urbanes, que són assajos de manera de viure, que el que intenten és plantejar una oposició respecte a l'establishment, respecte a les estructures que estan establertes. Per tant, ells el que estan fent és plantejar una manera diferent d'estar, de viure i de sentir el món. I això ho hem d'entendre amb la profunditat amb la qual té.
No sé si us trobeu amb prejudicis de la gent, no? Com aneu vestits i diuen, ui, quina por, no?
Molt.
Us passa?
Bastant, molt. Això sempre.
I com es fa pedagogia per dir, un moment, t'explico en què consisteix la meva persona?
Mira, jo crec que sobretot depèn de les edats. Jo entenc que gent a 50, 60 cap amunt ve un factor del temps i s'ha d'entendre. O sigui, una cosa és acceptar-ho. Jo puc acceptar, per exemple... O sigui, entendre, no acceptar, perdona, que algú de certa edat em digui alguna cosa, em faci algun comentari pel carrer o em digui per què vas així. I per cert, m'he trobat amb gent que em diu ¿tienes los ojos pintados? Que ja saps que no.
Clar.
O que et diuen ets tal, ets satànic, sobretot. O m'han arribat a fer crucifixes al carrer.
Uf, clar, però això que espantes una mica,
gent de gran,
no?
Sí, però ho entenc. Per què? Perquè és gent 60, 70 anys que pots entendre d'on venen a nivell cultural. I, òbviament, gent de la nostra edat no diuen res d'aquestes coses. Per què? Perquè ja ho tenen o més acceptat o veuen les coses d'una altra manera. Mm-hmm. A nivell de la nostra generació sí que trobes més burles,
sí,
més que prejudicis a nivell d'ets o satànic o ets tal o per què...
Se n'enriuen.
Sí, el friki,
no?
Sent, sobretot, de la nostra edat o el que es diuen noves generacions.
Mm-hmm.
El per què... No ho sé.
Bueno, perquè sou diferents.
Perdona, Pol, jo crec que no sé fins a quin punt has d'acceptar això.
No, entendre-ho, no acceptar-ho.
Bueno, és que ni entendre-ho. Perdona, a mi el que em fa realment por és un tio amb un vestit sastre. Això em fa realment por, i no pas vosaltres.
Exacte, exacte. El 2026 tenim noves tribus urbanes, si es poden dir així. Todos mis amigos se llaman Cayetano. Això no sé si és una tribu urbana, els Cayetanos, els Picos... Bueno, són de tota la vida, no, els Picos?
No, perdona, o sigui, realment hi ha un debat respecte dintre del camp dels que estudien les tribus urbanes, de si els Picos són o no una tribu urbana. Més que res perquè hi ha una definició dels tribus urbanes que, en la seva essència, sempre plantegen, d'una manera o d'una altra, una oposició a lo establert. I els Picos realment no estan plantejant una oposició, sinó el que fan és enfortir les estructures que existeixen. Per tant, hi ha gent que diu que no.
I també tenim els moderns o les modernes... Moderns i modernes, com per exemple la Raquel Corfoles, la moderna de Pueblo. Raquel, què tal?
Hola, què tal?
Il·lustradora, hola. Autora de còmic, creadora del personatge Moderno de Pueblo. També tens un videopodcast a Movistar Plus que es diu Moderneces. No sé si lo teu és més paròdia o ets una moderna també.
Bueno, jo intentava ser una moderna, però el nom de Moderna de Pueblo, òbviament, era bàsicament perquè és un quiero no puedo, no?, de tota la vida.
Què és ser una moderna? Sí. Perquè la gent ho entengui aquí, fàcilment.
A veure, jo quan vaig arribar a Madrid perquè m'han donat una beca, per mi ser una moderna era portar una xupa de cuero, uns pitillo, unes Converse i una Ray-Ban, vale?
Sí.
Jo vaig arribar creient-me l'única i en sec vaig trobar-me a Gran Via creuant un pessebre, on un munt de noies anaven exactament iguals que jo i vaig dir, ah, que sóc...
Que no sóc
l'única. Que sóc una tribu urbana.
Ah.
Exacte. Som moltes. Llavors, damunt, totes veníem com de diferents llocs d'Espanya, d'amigues de Tarragona, gallegues, basques, i totes anàvem iguals. Llavors, jo vaig dir, bueno, d'aquí surt un personatge perquè m'he donat compte de que no sóc única, no?
Clar, però abans de ser moderna, Raquel, eres moltes altres coses. Vas passar per moltes etapes, tu també.
Clar, clar, jo estava, pues, vaig estar en l'etapa de musicalment la Bob Marley, quan has sonat
sí.
L'inici d'aquest programa, m'ha portat a la Fira de Tarda a jugar amb malabars, amb els pantalons cagats, que per cert estan tornant.
Els pantalons cagats, quina gran cosa, eh? Sí, sí, sí.
Ens hauríem trobat, la a Tàrrega.
Vaig passar també per la meva època emo, per culpa de l'Abril Lavigne.
Oh, mítica, mítica.
Em vaig depilar les celles o desgraciar les celles per la Gwen Stefani, creiem-me post-punk o el que sigui, no? Cantant no dab. I, bueno, i l'etapa hippie amb la troba kung fu, que
home,
també teníem les tribus
també.
Catalanes.
Clar, clar, Catalunya també té les seves tribus específiques i ara la Raquel, doncs, que és aquesta moderna de Pueblo i que també hem volgut afegir avui al programa. Raquel, moltes gràcies.
De res.
Una abraçada. Clar, és que hem anomenat molts noms, però no sé si, Sílvia, per acabar breument, creus que hi ha algun element en comú entre totes aquestes tribus urbanes? Aquest element de subversió, de pertinença...
Bueno, hi ha molts elements en comú. I una de les coses que malauradament els hi passa a les tribus urbanes és que l'essència és l'autenticitat, és buscar realment formes autèntiques d'alternatives de vida. Quin problema hi ha d'això? Doncs que en aquest cas el sistema capitalista veu en vosaltres uns guanys, no?
Una
autenticitat que pot portar cap al sistema i que pot capitalitzar. Aleshores, a les tribus urbanes sempre, totes i cadascuna d'elles, ha de lluitar en contra d'aquesta fagocitació per part del sistema, perquè moltes acaben doncs, perdent fuelle perquè les han buidat de contingut, d'aquest cas de contingut polític. Per tant, han de reneixer després amb formes diferents per tornar a agafar força, no?
I la prova l'hem tingut avui aquí a l'estudi amb la Vampi i el Pol, que han vingut i ens han ensenyat que les tribus urbanes poden resistir. Gràcies, Sílvia, gràcies, Pol, i gràcies, Vampi.
A vosaltres, bon dia.
Pausa, tornem. Adéu.
En la Setmana de la Llengua donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una Tona de màgia amb els millors espectacles.
Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a unatonademagia.cat.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
Aquest pont de l'1 de maig és festa per molta gent, però els que no tenen festa són els nens i adolescents que juguen a futbol base i a lliga igualment, des dels prebenjamins fins als juvenils. Per tant, pares, mares, familiars que esteu acostumats a cada cap de setmana anar a veure les vostres criatures als camps de futbol, doncs segurament aquest cap de setmana també us hi trobareu i potser doncs, us toca partit aquest cap de setmana. Avui volem parlar de futbol base, però no ni en cap jugador ni en cap entrenador, sinó des del punt de vista d'algú que no estem acostumats a sentir massa als mitjans, que són els àrbitres. Hem convidat un àrbitre, que és l'Ester R. Ester, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vens d'Osona, vens de Vic, eh?
Sí, d'Osona.
Perquè m'han dit que, a banda de ser àrbitre, ets grangera, també.
Sí, treballo amb granges de porcs, també.
I com tu fas per combinar les dues feines?
Ara mateix, el cap de setmana que no treballo a les granges, arbitro tranquil·lament, i després, el cap de setmana que treballo, no arbitro.
Diríem que et donen més disgustos als porcs o als partits de futbol?
A veure, tinc l'avantatge que els porcs no es queixen en aquest sentit, no em poden protestar res, però depèn del dia.
Sí, eh? Depèn del dia,
sí,
eh?
Sí, sí.
Depèn del dia. Fa 15 anys, no, ja, que xiules partits.
Sí.
Clar, no sé si tens comptabilitzat més o menys quants partits has arbitrat en tot aquest temps.
Jo diria que entre uns 1.000 i 1.500, tenint en compte tornejos que a vegades ens ho compten, però que són de 15 minuts al partit. Però més o menys uns 1.000 partits els porto ja.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Molta batalla a les esquenes. Clar, jo suposo que amb 1.500 partits en deus haver vist de tots colors, però clar, si ja em dius que fa 15 anys que t'hi dediques, deu ser que deu compensar, no?, més que una altra cosa.
Sí, al final tens coses bones i coses dolentes, però jo crec que tots ens intentem quedar sempre amb la part positiva i lo bo dels partits que fem.
Perquè, clar, un àrbitre, d'això que àrbitre partits infantils, juvenils, més o menys quan cobra?
Clar, depèn de la categoria, pots anar des de 30 euros fins a 60 euros, depenent de la
categoria.
Al partit? Sí. Sí, sí.
I això inclou desplaçaments? Perquè entenc que t'has de moure molt.
Clar, nosaltres a Osona, per exemple, no ens inclou desplaçament perquè és a X-Radi, o sigui, crec que eren més de 50 quilòmetres, diria, i després no ens arriba. O sigui, a Ripoll no tenim desplaçament, però després a Camp de Bànol sí que ens entra per 2 quilòmetres, crec que era.
Clar, per tant, entenc que és una cosa més vocacional que una altra cosa, perquè si mirem la pela no et compensa massa, diguéssim.
O sigui, tenim sort que Catalunya és un dels llocs que es paga més en aquest sentit.
Ah, sí, eh?
Sí. Sí, sí, crec que era entre Catalunya i Madrid, que eren els dos llocs que es pagava més, però tot i així, les hores que hi dediques, més, penso que nosaltres entre setmana fem classes, fem entrenos, ens examinem cada any, fem exàmens, hi ha molta feina darrere que no es veu i que també invertim temps a la nostra vida per poder estar cada cap de setmana als camps.
Clar, clar, no és només anar al cap de setmana, allò que tothom veiem,
sí,
no?, sinó que us heu de preparar físicament, també és una,
sí,
feina exigent.
Sí, fem proves físiques i exàmens teòrics.
Què feu, per exemple, en aquestes proves físiques?
Les proves físiques consta de 6 sprints de 40 metres, crec que eren en menys de 6,50, amb un interval de, crec que era un minut i mig, o així també de peron, i després es fa un 2.000.
Heu d'estar en forma, per tant, els àrbitres.
Sí, sí.
Vull dir que no és només hi ha gent que es pensa que traieu targetes i feu anar el xiulet.
No,
és més que això, vull dir que...
Hi ha molta feina darrere.
Clar, tu, de fet, havies, abans d'àrbitre, havies estat jugadora de petita.
Sí.
I, de fet, vas arribar força amunt.
Sí, bueno, vaig tenir sort que vaig estar en un equip dels millors de Catalunya. I en
podem
moment,
dir quin equip
sobretot,
o no?
Sí, 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 sense cap problema.
Quina equip era?
Vaig estar jugant a l'Espanyol fa... Doncs quan tenia 12 anys, crec que era. No, 14 anys, perdona. Sí, sí, res, vaig estar 2 anys i vaig tenir la sort, doncs, de disfrutar el que és el futbol semiprofessional perquè veia jugadores que han arribat a dalt i això també, doncs, ostres, t'omple.
I què tal l'experiència de jugar a l'Espanyol, que entenc que és un club que, ostres, deu fer il·lusió amb 12 anys que et fitxin per l'Espanyol.
Sí, sí, sí. Sí, a mi em va fer molta il·lusió. Bueno, no m'ho esperava al final. És allò que va venir de cop i a casa ho vam parlar i vam prendre la decisió. Doncs mira, aquesta oportunitat s'ha presentat, però l'aprofitem. Vaig disfrutar molt, que dic, al final, en aquell temps hi havia jugadores que han arribat al primer equip del Barça i en aquell moment estaven allà. I dius, com pot ser amb tot el que ha viscut un club i l'altre... I en aquell moment era, bueno, estava competint Copa de la Reina i tot. Jo quan vaig entrar era el que és el Barça femení ara, en el seu moment ho era l'Espanyol.
I tens alguna companya que jugués amb tu llavors que ara ha anat escalat amunt o no?
Sí, a veure, hi ha la Núria Mendoza, que ara, si no m'equivoco, està al Levante. I que jo recordi de les que jo vaig jugar, aquesta. Després sí que la generació que van venir darrere meu ja va
ser... És la
sí,
potent,
sí, sí,
no? La que ens ha d'estar donant tantes,
exacte,
alegries ara.
Sí,
sí. I tu, quan eres jugadora, com veies els àrbitres? Perquè sempre tenen molt mala fama, els àrbitres,
sí,
no?
Sempre és el dolent de la pel·lícula.
Exacte. Llavors, tu, quan jugaves, també et queixaves de les decisions arbitrals o
no,
ja tenies un cert respecte?
No, no, jo mai m'he queixat jugant. Més que res, perquè bueno, jo vaig començar a arbitrar, a part pel meu tiet, que també era àrbitre. Després, jo aquesta figura... L'he respectat molt sempre i he tingut molt clar que sense àrbitre no hi ha partit, no hi ha futbol, per tant, forma part. del futbol i s'ha de respectar igual que tu com a jugador respectes, bueno, almenys jo, respectava el rival i respectava l'entrenador.
Clar. I deies això, el teu tiet
sí.
Era àrbitre, suposo que clar, et va fer una mica, entre cometes, de mentor, et va acompanyar en tot això.
Sí, vaig tenir aquesta sort que vaig començar als 16 anys a arbitrar. Després, clar, comença jove, nervis, inexperiència al final de com gestionar... Prens decisions molt ràpid i prenguis el que prenguis, un equip sap que t'has equivocat encara que no sigui així. I vaig tenir aquesta sort que m'acompanyava als camps, després m'ajudava, em corregia coses i això és una cosa que jo vaig tenir molta sort i que encara segueix fent, no tant, perquè al final el meu era familiar, no era algú que vingués i de fora i que no coneixies, i vaig tenir molta sort amb això.
I quin és el moment? Per què decideixes de dir, mira, jo he de jugar i ja en tinc prou, prefereixo xiular?
A veure, jo al final, clar, quan jo tenia 16 anys, en aquell moment, jugadora professional, costava molt arribar-hi i no t'hi guanyaves la vida. Després, jo als 14, ja l'intenció era ficar-me a arbitrar, vaig aplaçar-ho i va ser, bueno, ja ho faré més endavant, sempre hi seré temps d'això. I vaig prendre la decisió aquesta de ficar-me a arbitrar, perquè tenia la moto i se'm va aixafar la moto. Ah. I era com aquella espineta i dic, ostres, també tinc ganes de començar a treballar, guanyar-me els meus diners per pagar-me les meves coses, i era una cosa que tenia pendent de fer. I es va donar l'oportunitat i vaig, ara és el moment.
Molt bé. Jo crec que podem explicar als oients per què l'Ester R és avui aquí a Catalunya Ràdio.
Sí.
Crec que fa unes 3 setmanes vaig anar a un camp de futbol, no?, a veure els meus nebots i vaig veure l'Ester com arbitrava i vaig quedar meravellada pel teu tarannà, perquè si calia parar el partit el paraves, parlaves amb tothom, no perdies mai els nervis. Vaig veure en tu una figura que, més enllà de ser un àrbitre, era com, no sé si dir-ho, però una agent educativa. O sigui, com si estiguessis al pati d'una escola dient als nens, no, això sí, això no, i també als pares, que ja en parlarem. No sé si això del diàleg és com indiscutible. Ho has de fer sí o sí, això de parlar.
Sí, per mi sí, per la meva forma d'arbitrar, jo em sento més còmode dins un camp explicant perquè arbitro una cosa, perquè veig una cosa o veig l'altra. Hi ha punts de vista molt diferents. Una falta davant d'una banqueta, l'entrenador la veu d'un costat i jo la veig a l'altre costat. Després és molt complicat encertar sempre, això ho tenim clar nosaltres. A mi m'agrada dialogar, parlar, som molt conscient que jo sí que m'estudio el reglament, em sé el reglament, però hi ha molta gent, molts jugadors, entrenadors, o a vegades inclús pares, que no se'l saben i saben el que veuen a la ràdio o a la tele, yeah, que molts cops és erroni. I clar, dius, ostres, és que m'estàs aquí protestant unes coses que no tens raó, si vols t'explico el perquè. Et troba gent que et diu, sí, sí, explica-m'ho, i va perfecte, i hi ha gent que no vol ni que li expliquis.
Ja. Yeah.
Després aquí sí que has de decidir si aquella persona la veu receptiva amb el tema comunicació, o dius, mira, millor no li dic res perquè encara s'enfadarà més i no en traurem res d'això.
Clar, em parlaves ara del reglament, de les qüestions més tècniques, diguéssim, però no sé si també hi ha una part important de gestió emocional, perquè al final l'esport són moltes emocions, la frustració, la ràbia, no? No sé com ajudes, sobretot als nens i nenes, no?, a gestionar aquestes emocions.
Al final, molts cops t'hi trobes. O sigui, jo me'n recordo quan jo vaig començar a jugar, hi havia un àrbitre que... Si marcava un gol a l'altre equip, venia i deia, va, que ara me faràs tu el gol, no et preocupis, no sé què. I jo sí que això, vaig tenir aquest record quan vaig començar i també he volgut com seguir-lo. D'allò que botes una... Cordes la bota a un nen, li dius, va, que ara que t'he botat la bota, faràs un gol. I acaba fent un gol i ve tope feliç allà i diu, mira, perquè m'has cordat la bota, tal. Són aquestes petites coses que a vegades dius, ostres, gestiones positivament la frustració del nen que ha fallat un gol i dius, no preocupis, que ara el faràs. I s'ho agafen bé, però n'hi ha d'altres que no. Que
clar,
a vegades has de dir quan ja veus més receptiu o menys.
Deixa'm que obrim una altra carpeta, que és la carpeta dels pares i les mares. Això de dialogar, amb l'agradaria, què tal? Els pares i mares, això del diàleg, això de la gestió de les emocions que dèiem, és un altre món a part, diguéssim?
Sí, jo considero que els pares tenim un ventall molt gran de tipus de pares, en aquest sentit. Pots tenir la sort dels pares que només animen i estan contents perquè el seu fill s'ho passa bé jugant a futbol. Tens els que es pensen que el seu fill és el nou Messi o el nou Lamine Yamal. I després tens els que, bueno, per mi es van a desfogar al camp i com abans es feia que es anava al bar, doncs ara van al camp a cridar. Sí, sí, i es desfoguen i et diuen de tot sense motiu. I a vegades és com, ostres, a mi no em paguen preguntar que la gent em digui de tot, perquè tu quan treballes no vols que t'estiguin cridant, perquè al final tampoc t'ajuda tu a estar... a fer la teva feina millor.
Has d'estar molt concentrada, que no hi ha el bar. El futbol base no hi ha el bar amb B baixa. Exacte. Amb B alta sí que hi és, però sí, amb B baixa no hi és.
Totalment d'acord.
Vull dir que has d'estar pendent de mil coses. Només et falta haver de mediar amb el que s'està dient o amb el que s'està cridant des
Totalment
de la grada.
Totalment d'acord.
Et diries que els pares, mares, família són el gran problema del futbol base?
Jo crec que sí. I, bueno, és que clar, si recordem quan hi havia el Covid, al final... Sí. Amb entrenadors, també ho hem comentat, en aquell moment no entraven pares, només hi havia els nens dins el camp, els entrenadors i nosaltres. En aquell moment els partits eren tranquils de només futbol, educatiu totalment, de l'entrenador li donava indicacions, el nen l'escoltava. Va ser com un experiment que va sortir quan no havia sortit en aquest sentit. Clar. I va ser interessant veure que sense pares a vegades els nens inclús disfrutaven més i feien cas a l'entrenador sense preocupar-se que el pare el corregís.
Abans en parlaves, no?, d'aquestes tres grans tipologies de pares, no?, els que ho saben tot, els que no en saben i, per tant, constantment estan criticant i els que són més respectuosos.
Sí.
Si haguessis de posar percentatges, quins són els prototip de pares que més et trobes?
El que més et trobes, jo diria que és el que el seu fill és el següent Lamine Yamal, o Alexia Putella. Ara comencem... Normalment ens trobem més en futbol masculí, ara comença una miqueta el femení.
Sí, també us hi trobeu.
Ara que hi ha el boom aquest de futbol femení, estem trobant que els partits de femení també hi ha algun puntual.
Clar, jo crec que arbitrar un partit de futbol deu ser una mica com una muntanya russa d'emocions, i el que deies, a vegades et criden coses... que jo no sé tu emocionalment com t'afectes. No sé si has sortit a vegades algun dia plorant o enrabiada, fins i tot, del camp de dir...
Sí, sí, m'hi he trobat. O sigui, hi ha dies que surts i penses que he fet un partit perfecte, surt supercontent i només són crítiques de sortir del vestidor o acabar el partit. També hi ha dies que jo he sortit plorant d'un camp, a més, era un partit de futbol bàsic, que era un Benjamí que no hi havia res, però en aquest moment sí que va ser més de preocupació. Sí, bàsicament el nen era el porter, l'entrenador li va dir coses que per mi no era una actitud que s'havia de tenir en aquesta categoria, li vaig comentar a l'entrenador que no parés això el jugador, i ell em va contestar que era el seu pare, clar. Tu en aquest moment dius, ostres, normalment el pare el tinc a la grada, però ara el tinc a la banqueta.
Clar.
Després jo t'estic, a més jo és costum, se'n recomana que parlem, que se'ns escolti tothom el que li diem, i va ser com, es mi hijo, yo le digo lo que quiera. I dius, ostres, jo ara això... Aquest nen torna a casa amb aquesta persona, jo he parlat que no sé com s'ha sentit aquesta persona adulta més, clar, si s'ha sentit atacada o no. Es va sentir atacada, vam parlar amb els presidents, amb el coordinador i tot, es va acabar tot bé en aquest sentit, per part del club superbé, però clar, és aquell neguit de... Jo potser una actuació que tinc dins el camp, si aquell nen fa un penal i jo pito el penal, el pare s'enfada, és culpa del nen... És culpa meva.
I aquí com aquest, una lluita d'autoritat,
sí,
no? Com de dir...
Sí, sí, i és com, a vegades pitem coses i dius, és que és molt clar, però clar, el pare salta i et diu no sé què. I el nen a vegades també rebota, perquè quan el pare rebota també el nen ve després.
Ai, t'esclata tot, és com una cadena d'emocions difícil de gestionar. Hi ha una cosa que m'agradaria comentar amb tu. Ets àrbitre i ets dona.
Sí.
No hauria de ser notícia, però encara ho és una mica. No sé si pel fet de ser dona també... No sé si et sents més qüestionada o el tipus de comentaris que et fan són masclistes, despectius, no sé amb què et trobes.
A veure, normalment no m'he trobat amb comentaris, o sigui, jo tinc també la sort que arbitro la comarca d'Osona, les coneixem tots, és tot molt familiar en aquest sentit, però sí que m'he trobat algun cop que m'han enviat a rentar plats.
Jo no he... Àrbitre, vés a rentar plats?
Sí, sí, sí. Jo, a veure, per sort, en aquell moment treballava en un restaurant que a les 8 del vespre em ficava a rentar plats, fer primers i dir postres.
No m'ho puc creure.
Sí, sí, va ser allò que em giro amb un jugador i dic tu, digue al teu col·lega que si vol que vagi a rentar plats, que a les 8 em fico a treballar, restaurant tal, i podeu venir, que us convido els postres. Clar, sembla una tonteria, en aquell moment... És un comentari que és totalment masclista en aquest sentit, però com que jo no me'l vaig sentir atacat, perquè va ser com, mira, si sapiguessis, després me'n vaig a treballar encara, saps?
No sap res de la meva vida,
sí,
no?
Sí, bàsicament, que se'ns insulta per insultar-nos quan tampoc saben res de la nostra vida. Igual que nosaltres no sabem res de la vida dels jugadors, eh? Això està clar.
Esther, crec que ha sigut molt, molt, molt xulo que vinguis avui per entendre, no?, què passa als camps, més enllà de veure els nostres nanos jugar, que sempre és el que fa més il·lusió, no?, i empatitzar una mica més amb qui hi ha prenent les decisions al camp. Aquest partit descansa, aquest cap de setmana descanses, pròxim partit?
Encara no ho sé.
Encara no ho saps, això va...
No ho sé, això el dimecres, dijous ens donen designacions i després sabem on anem al cap de setmana.
Doncs està tot un plaer poder xerrar avui amb l'Ester R, àrbitre i grangera. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dissabte a partir de les 8, la TDT de l'Osasuna-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
I avui a 7:45 del vespre a les escales de la Catedral de Girona i sonarà aquesta música.
Tinc un bitllet per tu, jo sé on durà. Fa temps que el tinc guardat i no me'n puc estar.
Avui ha vingut a visitar-nos a l'estudi la millor banda de porc rock en català. Yeah. Ara preguntarem wow. Això. Perquè porc rock i no pop rock. I és que a tots ens encantaria formar part del comboi, però amb els convidats d'avui es fa impossible dissimular les emocions. El Pol, l'Aleix, l'Albert i en Dan Peralbo han tret un nou disc, Quin goig.
Ai, 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 quin goig que fas. Ai, 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 que bé que ho fas.
Dan Peralbo i el comboi, o part del comboi. Bona tarda, com esteu?
Bona tarda, molt bé.
Bona tarda.
Sou el Dan i el Jimmy, part del grup.
Una part. Lo de porc rock feia...
Això, un moment.
Feia
què vol dir, això?
Feia molt temps que no se'ns deia això, tio.
Mira, és això, vintage. Això van dir-ho un cop fa 5 anys, un cop a la vida ho han dit.
I ja se'ns ha etiquetat.
Però bàsicament som d'Osona i era una mica la gràcia del... Ah, en vez de dir pop rock, porc rock. Van dir-ho un cop i llavors ja s'ha quedat aquí.
És que
tal?
Els mitjans som una mica així a vegades.
Ja saps que hi ha 4 porcs per persona a Osona?
És que és fortíssim.
Va.
No, t'has quedat molt curt, eh?
No, a les 4 ens referia.
Ai, Déu meu. Fa una setmana, no?, just, que heu tret el nou disc. No sé com ha estat la rebuda, com respireu.
Bé, de moment, molt contents. Avui en dia es pot saber tot, i això de saber-ho tot a vegades també fa una mica de mal, perquè pots saber quanta gent t'escolta en cada segon, des d'on t'escolten, quina edat té la gent que t'escolta en el moment. O sigui, pots tenir
molta informació.
És masses coses. Deixant a part les xifres, que estan anant prou bé, estem contents, perquè estem contents del disco com sona. Per tant, és el més important.
A veure, jo crec que el símptoma que esteu contents és que tots dos us heu presentat aquí a l'estudi amb unes ulleres de sol. Clar, això vol dir que esteu molt engrescats, que són nits llargues, no?
Exacte. O sigui, que estem contents ara, però que ahir a la nit també estàvem encara més contents, potser, no?
Molt bé.
És que aquest dimecres vam fer la presentació del disco Barcelona a la Casa Sidral, un bar molt xulo, i va venir moltíssima gent i vam brindar i celebrar plegats i vam vendre ratafia, perquè tenim ratafia Santa Fia, oh, d'Ampera Albo Comboi. Teniu un marxandatge nou xulíssim. Sí, no, 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 de veritat, de veritat.
O sigui que no només els vostres concerts i la vostra música, que ja ens ho passem molt bé, sinó que més, depèn d'aquí, pot tenir una mica de ratafia allò...
Sí,
expressament,
sí.
Eh?
Heu de venir als concerts i allà ho donarem tot.
Ja ho veig, ja ho veig. El Jimmy, que de moment encara no s'ha tret les ulleres de sol, és el protagonista d'aquesta cançó. T'han dedicat una cançó.
Que fort, eh?
Això és fort, no? Que el teu grup et dediqui una cançó a tu.
I no em van avisar, eh?
Ah, no?
O sigui, es va fer i ja està, eh?
I com t'ho vas trobar? Com t'ho van dir? Ei, Jimmy, que t'hem fet una cançó.
Em va començar a cantar i ja està. O sigui, aquí no s'avisa. En Dan comença a cantar el que sent en aquell moment i ja està.
I tu com estàs respecte a aquesta cançó?
Exacte.
Jo estic molt bé, vull dir, no m'heu posat, no? No n'hem parlat d'aquest tema.
No, per això pregunto, en plan, bueno...
Clar, o sigui, jo crec que no... Bueno, a mi em faria molta il·lusió, no sé si il·lusió, però alhora una mica de vergonya, potser, no sé com ho gestiones, això.
És com que em fa il·lusió, però també penso que em perseguirà una mica, no?
Seràs en Jimmy d'aquella cançó.
Clar. Clar, les frases que es diguin a la cançó, doncs, sortiran a les sobretaules, no?
Ja.
Em perseguiran.
Clar, de fet, a l'últim disc hi ha també una frase que diu «Fem-ne una més, no marxem tan aviat,
exacte.
Dan».
Ah.
I aquesta frase també m'ha perseguit una mica, perquè és en plan, ostres...
Molt bé.
El que sempre es queda, fer-ne una més... El Jimmy... Jo vull ser com tu, jo de gran vull ser com tu. Per què? Perquè què té en Jimmy que vulgueu ser com ell de grans? Té una història, això aquí darrere?
Aquí hi ha una història.
A veure.
Que és que estàvem anant a assajar. I estàvem tots al metro,
sí.
Tot el grup al metro. I jo estava explicant com pues, aventures que havia viscut a la nit anterior o... Por ahí.
Llavors, por ahí, què vol dir por ahí?
Tinc una cosa,
sí.
Que és que parlo bastant alt.
Molt fort.
Bé, està bé, eh? Amb vehemència.
Llavors, com diguéssim que els altres que estaven al metro, doncs també eren com una mica de públic, no? M'estaven escoltant.
Allò que vas al metro i inevitablement sense
inevitablement.
La conversa d'aquell.
Exacte. Llavors, sí. De cop vam arribar a Sagrera i va venir un home gran, se'm va acostar, em va agafar així, em va trobar l'espatlla i em va dir jo de gran vull ser com tu. I va baixar del metro.
Però quines batalletes explicaves? Perquè un senyor gran digués jo de gran vull ser com tu.
Cadascú que s'ho imagini
cadascú,
a casa.
Cadascú, sí.
D'acord. D'acord, Jimmy, d'acord. Els amics, un himne dedicat a l'amistat. Trobo que està bé perquè es fan moltes cançons d'amor, no? Però també està bé fer cançons a l'amistat, no?
Crec que el disco és això. Sí, no
sí?
Només aquesta cançó, que és la més explícita, que és Els amics, sinó que tot el disco està en és una gran celebració de l'amor entre els amics, que és el que està cada dia allà, i nosaltres som un grup d'amics que, a més, fem música. Per tant, les lletres totes són per una mica d'això.
Si no fóssiu amics, això no s'aguantaria, aquest grup no s'aguantaria, creieu?
Jo, en plan, quan va començar el projecte era d'Ampera l'àlbum solitari i vaig anar a buscar els meus amics perquè toquessin amb mi, el comboi. Perquè no entenem cap altra manera de l'amistat que no sigui tocant i estant junts i fent projectes i fent locures. Llavors és com, som molt amics. És inevitable que hi hagi aquesta cançó i aquesta celebració de l'amistat, que és preciós.
I jo crec que això es nota també, aquest bon rotllo dalt de l'escenari, o sigui, els concerts que jo he vist vostres, ostres, és que es veu molt, que és una festa allò, però perquè hi ha una més mirada, una complicitat, no? Una manera de fer que si no fóssiu amics potser no seria tan real, això.
Convidem a tothom que ens estigui escoltant a venir a un concert.
Clar, jo crec que és la millor manera per capficar-se en el vostre univers.
100%.
No?
I que escoltin el disco, però que sobretot vinguin a un concert. Que n'hi ha molts i podran veure tots els concerts a les xarxes socials i allà els anunciem i tot, però veniu, perquè és guai, ens ho passem molt bé.
Clar, deies, això de l'amistat no és com l'eix conductor de tot el disc. M'ha cridat l'atenció la portada. Mm. És un engranatge. Què té a veure aquest engranatge amb el títol que és King Goig?
És una mica... el nostre projecte ha començat com molt a poc, portem 5 anys, i ara com comencen a anar mitjanament bé les coses, i entenem molt bé per què. Per què cada cosa, i per què cada persona és important, des de la Montse de promo, des del segell, des del manejament, des del públic que ve. És com valorem molt totes aquestes petites coses. I tot forma part d'un gran engranatge, que és el comboi, que fa que cada cop avanci més i més i més i més i més.
Jimmy, en aquest comboi, què té en Dan? I després et preguntaré, Dan, què té en Jimmy perquè aquest engranatge funcioni tan bé?
Hosti, què té en Dan? En Dan té bones idees.
Bé, és molt important a la vida.
I de dolentes, també.
Vale.
Però a vegades d'una mala idea, potser...
Molt bé. I en Jimmy, és el greix de l'engranatge, que fa que tot rutlli amb bon rotllo, saps?
Home, molt important, perquè si no seria aquell xalany.
Exacte.
Fatal, aniria fatal.
No, no n'hi ha per tant, deixa que el món no n'hi voltes, que passin les hores. No, no n'hi ha per tant, deixa que el món...
Quan feu música, teniu algun referent, allò que digui m'agradaria que això sonés a això, o intenteu fugir i dir no, volem sonar a Dan Peralbo i al Comboi?
Jo crec que és inevitable, o sigui, copiar. Bàsicament és com agafar diferents influències, no?, i fer la teva barreja i després surt el que ets tu. Però vull dir, és inevitable com tenir referents. Clar.
Però hi són presents? O és una cosa que inevitablement us aneu contagiant i després es transmet a la vostra música?
No sé si m'explico. És una cosa que surt sol, o sigui, no ho penses. Ja et surt així, perquè el que consumeixes és el que saps i després és el que acaba sortint quan vols expressar-te, no?
Jo crec que fem música molt orgànica, que tampoc pensem massa en com ha de ser, com ha de sonar i com hem de ser. I que si penséssim molt, potser no sortiria. Vull dir, és com... surt molt
tal
de dins.
Qual,
surt
tal qual. Raja.
Això és el que hi ha. Això és d'emprar el combo i ja està. I funciona, no sabem ben bé com, perquè hi ha aquests engranatges, però no sabem gaire ben bé perquè... Exacte, clar. Amic, això.
I crec que el guai de tenir un grup, també, és que a vegades quan ets un artista, només un artista i tens mercenaris, que diguéssim, tu tens les teves influències i és com que tens... estàs molt lligat a allò. En canvi, el guai de tenir un grup i tenir una banda és que cadascú té les seves influències i, a més, evolucionen aquestes influències. Llavors, el que surt sempre sol ser més ric, o sigui, més variat, que diguéssim.
Feu música en general força festiva, però també en aquest disc hem trobat algun moment, no sé si diu, una mica amarg.
I que et caigui més de 10.000 anys i t'aplasti el pes d'existir i que et dolgui tot el que et fa mal.
La volta al món. D'on surt aquesta cançó?
Surt de... crec que tothom tenim una persona que ens ha fet mal a la vida i surt una mica de donar la volta al món i que han canviat les coses. I que surt d'aquella persona que tan mal t'ha fet, pues tu estàs per sobre. I ja està, i han canviat les coses i tu has treballat, hi ha hagut molt treball psicològic, cadascú ha tingut les seves mogudes. És en plan, ara sí que jo estic per davant. I he donat la volta al món, després de molts anys. És una mica això.
He llegit, no sé si és veritat, que aquesta història és la història del patiment i del dolor que un padrasta d'Osona, amb diverses condemnes, va causar molta gent de la comarca. Sí. Això és així?
Hi havia una persona a Osona que es deia Artús Roca i que això pues va ser una persona que es va dedicar a violar molts nens. I llavors una mica pues, tinc ganes que sàpiga la veritat i de dir el nom, de no tenir por i d'entendre que ja està, que vull dir que estem per davant tota la canalla que vam patir això. Ja està.
I a Osona, aquesta cançó, l'han entesa? Saben per qui va? Serà parlat? És un tema de debat?
Sí, se'n parla. Però com que tampoc la lletra diu
explícitament... Ja, no diu noms d'aquest senyor. Clar.
Però sí, és això la cançó. I no em fa por que se sàpiga i ja està.
Ara que parlem d'Osona, clar, tothom té el cap. Oques Grasses.
Sí.
Oques Grasses, que han revolucionat una mica el panorama anunciant aquesta gira de comiat, no? Sí. Un concert... No sé si... us fa mandra que us veiem els periodistes dels mitjans com el relleu d'Oques Grasses, si us agradaria, si no us agradaria, si prefereu no parlar, saps? No sé com ho viviu, això. O és un malonet que obert que us fa molt de palo.
Jo no ho havia sentit mai, això,
tio. No? És un malonet molt divertit.
És un malonet molt divertit, realment, sí. No sé.
Hòstia.
Allà ens portem molt bé amb Oques Grasses. Hi ha molt bon rotllo, però hòstia, crec que són música una mica diferent.
És molt diferent. Ho deia més per al grup de referència d'Osona, no tant d'estils musicals, que clarament són diferents.
Doncs m'encanta.
Us agradaria ocupar aquest espai?
Ens encantaria.
Ens encantaria.
I crec que ets també, perquè ens portem molt bé. I crec que és molt bonic el relleu i que hi hagin coses i que passin coses. I Osona, històricament, sempre ha estat comarca de grups de música. I està guai que continuï sent així.
Teniu una agenda bastant farcida. 1 de maig, Festival Estrenes, 15 de maig, Ambassa, 19 de juny, Festival Itaca, 26 de juny, Festival Cel Obert, 2 de juny, Vida, 10 de juliol, Cruïlla, 25 de juliol, Movo Fest. Hi ha algun festival que no hi sou?
Ja.
Pot ser que sigui l'estiu de la vostra vida?
Sí, ho és. perquè estem a tots els festivals que havíem anat i que desitjàvem ser-hi. És com de sobte, orgànicament, sense pensar-ho gaire, doncs estem allà i amb moltes ganes venim a tots els concerts i també farem alguna festa major, eh?
Ah, no aquestes està... m'agraden, sí. No? Les festes majors. Que... Suposo que també com a artista una festa major té alguna cosa diferent que un festival, no? Potser o no?
Sí. Sí, ja, la gent està molt animada, no?
Clar. Potser va amb ulleres de sol, com tu.
Potser va amb ulleres de sol, clar. No, està guai, està guai. Tot té el seu. Els festivals també molen.
I algun festival que us resisteixi, que digueu, em fa molta il·lusió tocar en aquest festi i no hi ha manera, tu?
Jo crec que m'hauria d'anar per les Espanyes.
A les Espanyes.
Ara. Exacte, com sortir d'aquí. O sigui, que el fet de cantar en català no fos una barrera per anar por ahí. En plan, que m'agradaria molt sortir i rodar. De moment no està sent així, però m'agradaria molt. Sí, ho penso.
Doncs fem la crida.
Exacte.
D'en Pere Albo i el Comboi per les Espanyes, va. Una cosa molt important que no hem dit, dimarts sereu el desconcert d'ICAT.
Sí.
Què fareu? Sí, podeu dir què fareu?
Es pot dir o no?
Es pot dir,
sí, es pot dir. Sí, diu que sí, la Montse. Vale. Diu que sí.
Farem una cançó amb Sidoní.
Ei, vale. M'encanta.
I farem l'última cançó del desconcert.
Això vol dir festa grossa. Ah. Això vol dir que teniu... Bueno, no sé si és molta responsabilitat fer l'última, jo crec que és com... Uah, no?
Ja. Però ho tenim preparadíssim. Bueno, preparadíssim, realment. És una cançó... Ai, quin goig... No riguis.
Heu quedat ja amb el Sidoní? O això és aquestes coses que s'assegen a l'última hora?
Mira, ahir estava a Casa Sidral, un dels de Sidoní, l'Àxel, i vam estar parlant i tal, i ja està.
S'ha parlat
i ja.
Es va parlar fent una birra i ja està.
I a l'Apolo, allà als camerinos, es farà una mica d'assaget, allò...
Una mica de repàs.
Una mica de repàs, no poder, perquè no perdem els papers, no?
Es farà i s'ha de fer.
Bé, doncs us seguirem això del desconcert. A mi m'encanta sempre el desconcert d'ICAT. A més, aquest any estan d'aniversari, vull dir que serà festa grossa. Què us anava a dir? Va, acabem l'entrevista amb un desig. Us proposo, a veure si us agrada, la idea... que digueu, si voleu, el podeu escriure fins i tot en aquest paper que tinc aquí, un desig, i quan vingueu a fer promo del proper disc, mirem a veure si s'ha fet realitat.
Però no podem dir, no, doncs?
Digueu-lo.
Vale.
Allò que està de moda ara de manifestar.
Sí,
allò que diuen manifesting. Què us agradaria manifestar?
M'agradaria manifestar...
per la vostra banda, va.
Que no ens discutim, que continuem sent tan amics com hem estat fins ara... I crec que és el més important. I crec que tota la resta, si mantinguem el bon rotllo i l'amor que tenim, hòstia, tot el que vingui serà un regal i tants concerts i tanta gent com es vulgui sumar al Comboi serà més que benvinguda perquè, senyors i senyors, al Comboi encara hi cap molta gent.
Jo crec que...
Jimmy, no sé si vols dir alguna cosa més, però
jo crec que ha acabat molt amunt, això. Doncs escolta, d'en Pere Albo i el Comboi, aquesta petita representació que ha vingut avui aquí a Catalunya Ràdio, moltes gràcies, i us seguirem aquest estiu, perquè, clar, qui no us vulgui seguir és que ho té impossible, perquè sou a tot arreu.
Exacte.
No queda una altra. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Si vens amb nosaltres, t'ho trobaràs.
Ser-ho, quin sidrala i per favor, si Déu vol, demà m'aixeco, si no vol, adéu-siau. Quin merder devia ser-ho, quin sidrala i per favor, si Déu vol, demà m'aixeco, si no vol, adéu. Quin merder devia ser-ho, quin sidrala i per favor,
el teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure i més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya.
Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Doncs fins aquí la tarda d'aquest 1 de maig que hem fet la Dolors Joanola, la Judit Perpinyà, el Joan Vilaplana, la Gisela Cot, el Manel Gil. Nosaltres tornem dilluns a les 4 amb el Francesc Garriga i ara s'hi posen els del Catalunya Vespre. Una abraçada.